Montserrat Roca, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació que tenim ara mateix a la comarca de l'Anoia, en plena crisi sanitària, però ja de ple també en una crisi econòmica i social que està cantada, vaja.
Bé, bueno, la situació l'anem coneixent, diguéssim, de mica en mica. Les primeres demandes així que han vingut més d'urgència han sigut demandes de necessitat d'aliments. Famílies que no estaven, diguéssim, a la llista del banc de queviures fins ara, doncs que han anat demanant que necessitaven els aliments. Per tant, el banc de queviures en aquest moment ha incorporat exactament el número, no el sé, però fa unes setmanes ja havia incorporat a 30 famílies més i és un incorporar gent nova contínuament. Això ha sigut la primera demanda. Després també han començat a venir persones que s'han trobat amb situacions sense feina. Hi ha molta gent, la gent que feia treball en negre, o gent que tenia feines així molt, que feia poc que les tenia, a botigues o negocis molt petits, s'han quedat sense cap ingrés. Doncs aquestes persones, algunes han vingut a demanar informació o altres a demanar a veure què han de fer a partir d'ara per poder cobrir les necessitats. El que és cert és que encara no han vingut així que sigui un número més gran, és a persones que venen a demanar el pagament de rebuts. Nosaltres pensem que com que durant l'estat d'alarma s'ha dit que es poden posposar els pagaments, de moment la gent això no està posant sobre la taula els subministres, però bueno, ens preveiem que d'aquí un temps evidentment seran també necessaris. Bàsicament és això.
Pel que fa al banc de queviures, ens apuntaves que estava augmentant el nombre de famílies que es dirigien al banc de queviures. Davant d'aquest fet, la ciutadania, què és el que pot fer? I què és el que pot fer Càritas?
Bueno, ara, en aquest moment, és que ho he vist avui, suposo que és del banc de queviures, perquè es demana a les persones que vagin, que comprin aliments en els supermercats petits d'aquí a Igualada, que són el Supermàs, el Sebastián, i ara no me'n recordo si un altre, que estan avisats i en allà hi ha recollida d'aliments pel banc de queviures, sobretot llet, oli i llegums, galetes i productes d'higiene. Corre per la xarxa un WhatsApp o l'Instagram on hi ha aquesta demanda, bàsicament, perquè sobretot, bueno, en aquest moment tampoc no hi ha més dificultat per donar aliment fresc, perquè tot s'ha de preparar molt bé per no tenir el contacte, etc. Però bàsicament el que es demana és això, que la gent que pugui vagi en els supermercats aquests i compri aliments i els deixi pel banc de queviures.
Per altra banda, Montserrat, des de Càritas Anoia Segarra, una altra de les coses que heu deixat molt clares és que el confinament no ha estat igual, de fet, no és igual per tothom.
Sí, bueno, el confinament ha fet una cosa i és que ha posat en evidència, ha fet visible una realitat que ja coneixíem, i era que la desigualtat en el camp de l'educació. És evident que tots els nens van a escola, tothom està escolaritzat, però l'educació no és igual per tothom. I hi ha famílies que tenen més recursos i que donen suport a l'educació que es fa estrictament a l'escola, o a nivell personal per la família, o a nivell doncs, d'esplais, esport, músiques, etc. Art. En canvi, doncs, hi ha famílies que només van a l'escola i que tenen majoritàriament els recursos educatius, els hi venen directament de l'escola. En el moment en què l'escola s'ha tancat i que s'han quedat tancats a casa normalment en condicions precàries de vivenda, doncs aquesta situació els afecta greument. Llavors, aquesta desigualtat que ja hi era, en aquest moment, degut al confinament, s'ha agreujat. I aleshores pensem que és molt important que d'aquí al començament del setembre els nens i nenes tinguin tots dret a participar de casals, campaments o activitats. No es tracta de fer recuperació escolar. perquè això ja es farà a partir del setembre. Si no han fet uns temes no passa res. El que és molt important és que surtin de casa, es trobin amb els amics, facin activitats a la natura, de grup, esport, etc. Sobretot, per exemple, doncs, els que són migrants que tornin a parlar en català, que tornin a jugar amb els amics de l'escola, etc.
Clar, i aquí apunteu que els municipis hauran d'impulsar diferents línies de beques per tal que això estigui garantit.
Bueno, esclar, les, per exemple, Càritas, en algun cas, havíem ajudat alguna família per acabar de pagar la beca, per poder fer alguna activitat, perquè era una situació d'una família que pensava que era important que els nens estiguessin fent activitats. Però en aquest moment hem pensat que és prioritari. És prioritari que tothom hi pugui anar. Fins ara les activitats d'estiu són voluntàries i evidentment, tenen un cost econòmic que paguen les famílies, que normalment és un promig de 40 euros per setmana. Aleshores, és clar, l'Ajuntament ja sempre ha tingut unes beques que ajudaven amb la meitat del pagament o amb una quantitat determinada. Però, és clar, si en aquest moment nosaltres veiem com a societat o com a ajuntament o com a entitats que és molt important que els nens participin d'aquesta activitat, tots hi haurien de participar. I hi ha moltes famílies que tindran dificultats per pagar, precisament. Ja, afegit a les famílies, que ja sabem nosaltres que no tenen ingressos, que són les que normalment van als serveis socials o a Càritas, hi haurà famílies de nova incorporació, perquè totes aquelles persones que en aquest moment estan a ERTOs, que han perdut, que són autònoms i s'han quedat sense ingressos, etc., tindran dificultats per pagar aquests casals. Per tant, aquí és molt important les ajudes que es puguin donar a les famílies per garantir que els nens vagin al casal. Això per una banda. Per l'altra, fa pensar que una de les mesures serà que el que en diem les ràtios, el número de nens per monitor que hi hagi cada activitat, doncs segurament serà més baix que altres vegades per mesures de seguretat. Això vol dir més demanda de més número de monitors i això eleva el cost de les activitats. Tot plegat fa que sigui un repte, perquè augmentarà el cost i nosaltres pensem que socialment s'ha de prioritzar que tots els nens o la majoria de nens de la ciutat puguin participar d'aquestes activitats.
Clar, i aquí, en aquest cas, la Generalitat hauria ja de començar a perfilar el marc legal per saber com es regiran aquests casals d'estiu.
Bueno, aquí tornem a estar amb aquest problema de la incertesa d'aquesta malaltia, no?, i d'aquesta situació de confinament. Clar, tothom està aturat esperant a tenir les mesures. Una de les persones que va començar dient lo important que eren els casals va ser el conseller d'Educació. Quan es va dir que s'hauria d'allargar l'escola, el senyor Bargalló va dir no es tracta d'allargar l'escola pensant que tots els nens tornarien a entrar a la classe, s'haurien a les aules, es posarien a treballar. Es tracta d'obrir les escoles per fer aquestes activitats que d'alguna manera aquí a Catalunya en tenim una bona tradició. Però és clar, el que és evident és que aquestes activitats s'han de començar a preparar i s'ha de garantir les beques per les famílies vulnerables. I ara, en aquest moment, sembla ser que s'està estudiant algun tipus de beca o algun tipus de suport, però encara no hi ha cap que jo conegui, Vull dir, pot ser que les entitats d'esplai i així ho comencin a saber. Que jo sàpiga, encara no hi ha una publicació que digui, doncs, les condicions són aquestes o un anunci d'una beca o... Tothom estem una mica a l'aguait. Clar, és una mica just, estem a maig i si s'ha de preparar beques, si s'han de fer campanya de demanda de monitors, si s'ha d'organitzar espais, és important de tenir aquests dos mesos per preparar-ho.
Doncs Montserrat Roca, directora de Càritas a Noia Segarra, gràcies per haver la trucada de Ràdio Igualada. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la paraula.